Almatí. Informació, reflexió i entreteniment.
Qui ho diria? En Pere Urpí.
Ara que estem en aquestes dates tan assenyalades, plenes de sopars d'empreses, de dinars en família o també de moltes festes nadalenques, que millor que fer un repàs de tots els preparatius necessaris per fer un bon sopar, dels millors restaurants o dels plats estrella que no poden faltar a cap taula. Per això tenim, com sempre, com cada divendres, el Pere Urpí. Bon dia, Pere.
Bon dia, Rocío. Bon dia, Raquel.
Doncs avui amb el pretext de descobrir diferents establiments i també preparatius, perquè aquestes festes no parem,
No parem. Justament,
el sector botiguers,
etc.
Sí,
són dies de gairebé un mes sense cap dia de festa, però ja forma part del paquet professional. Després, el que havíem comentat aquests dies, cada missió que hem anat fent, hem convidat algun professional i aquest cop ho hem intentat per terra, mar i aire, tant des de producció de la casa com jo mateix, i tothom està, encara que tenien la voluntat de venir, a més a quarts d'una, els restauradors estan en plena preparació i els pastissers, torronaires, en fi, que avui la Raquel i jo farem mano a mano.
Exacte.
I explicarem amb algun, tenim alguna,
sí,
un petit
tenim,
tall de veu.
Tenim algun tall de veu, hem de donar també les
col·lega.
Gràcies als que han participat i també a la Maria i a la Lorena, que han intentat aquí fer una bona tasca de producció, però és el que deies, fan mans i mànigues.
Són dies molt complicats. I
però,
com que ho comprens, esclar, els has de donar la raó, perquè és que és així.
Però comencem pels sopars d'empresa,
ah, sí,
no? Els preparatius,
dèiem això, aprofitant el pretext, com tu també has dit, de no tenir un convidat presencial, doncs potser explicar una mica com es plantegen aquestes dates de cara als professionals. I des de fa uns anys, tampoc és un costum tan antic, es comencen a produir els sopars d'empresa, que normalment a principis de desembre fins al dia 13, 14, 15 és el cap de setmana. Sobretot el 13 és el dia estrella. I bé, dels sopars d'empresa doncs se'n podria parlar molt, i com comencen i com acaben. Sobretot de com acaben no en parlarem.
Alguns millor que altres.
Alguns millor que altres, sí. Només cal mirar les xarxes. Però sí que és una activitat que cada vegada té més seguidors, i pel sector doncs és interessant, és rendible, tot i que també s'ha de dir que són moments en què són grups, és un tipus de comanda, d'encàrrec, que normalment no hi ha una alta rendibilitat, però es fa i contents, i normalment no s'acaba d'hora. Després també volíem comentar en paral·lel als sopars d'empresa, el següent pas seria tots els preparatius, tant en l'ordre domèstic,
sí,
com en l'ordre professional. L'ordre professional, el que en diem la mise en place o la preparació, en molts casos comença, no diré setmanes, però potser un parell gairebé 10 dies abans ja es comencen a preparar tot gran part de la producció. Avui en dia podem comptar amb l'envasat al buit, amb la congelació, perquè hi ha establiments que potser serveixen 300 plats d'escudella. Això és impossible materialment, és que no hi ha cassoles ni olles capacitades per poder servir aquest tipus d'àpat, no? I s'observa que cada vegada més, sobretot amb el canvi generacional que s'està produint, està la generació de les nostres mares, més o menys, de 80 en amunt, són ja, crec, l'última generació que farà escudella fora, que no li toqui el rebre, o que hi hagi alguna fill o filla que se'n vulgui fer, o jove, que se'n vulgui, o gendre, que es vulgui fer càrrec.
Això t'anava a dir, que els gendres també poden assumir, no?
De què que no el dic,
La tradició.
Sí, però és que hi ha molts gendres que fan de gendre, i els que fan de gendre normalment només seuen.
Tasten el vi, no?
Sí, exacte, sí. I potser l'obren, amb una mica de sort l'obren. És això. I després, jo és el que vaig veient, i cada vegada més, Ara, precisament, vinc de l'Hotel Urpí, que no és perquè sigui família, però és un dels llocs que més treballa, perquè tenen molta capacitat i molt volum, i doncs fan, això que et deia, 300 dinars de Nadal, i doncs, esclar, el menú que es presenta, i cada vegada hi ha més famílies que hi van, de vegades no perquè falti la mare, sinó perquè la mare és gran i sembla que no, però preparar un àpat de Nadal requereix feina física, requereix les olles pesen molt, la carn d'olla. I una altra qüestió que a mi sempre em fa molta gràcia i tristesa alhora, que és que quan hi ha aquests àpats de Nadal multitudinaris, familiars, com a mínim dues persones no seuen, que normalment sol ser la mare, i a casa meva, els que som de l'ofici, que, doncs, mira, aixeca't tu, que t'agrada, que no, a mi no m'agrada.
Ho faig perquè no hi ha més remei,
sí, com que representa,
ni més mans,
sí,
no?
Sí, aixeca't tu, que t'agrada, a mi no m'agrada gens. Però,
això és veritat, sempre toca, o a la mare, o a l'àvia, o a algú.
També fa molta gràcia que quan es produeix el fenomen aquell, que generalment és algun cunyat, o algú que, seu, bueno, ja, seu, si seiem tots, els plats no volen. Vull dir que després es produeix aquesta circumstància que quan no falta el pa, el vi, l'escudella, el galet, el no sé què, ara porta'm pilota, bueno, és un drama. I després, jo sempre, és clar, tothom porta l'aigua al seu molí, jo reivindico que s'haurien de fer totes les celebracions als restaurants, perquè així tothom està content, ningú s'ha de bellugar, tot va bé, el que passa que en contrapartida cal reconèixer que tens una colla de persones que no estan a casa seva servint-te, que això a vegades és la invisibilitat d'aquest tothom, parlem de que necessitem molta qualitat de vida, però el que tens a davant teu que t'està servint el dia de Nadal i la nit de Cap d'Any i el dia de Sant Esteve també té família, que potser també farà Nadal però a les 6 de la tarda, i que a vegades aniria bé cada setmana, insistim en el mateix, posar-se al lloc de l'altre i valorar, doncs, la invisibilitat de la majoria aquesta. Bé, no, jo en dic els invisibles de la felicitat, que és gent que la veus amunt i avall i, miraculosament, i no parlo només dels cambrers, parlo de la cuina també, que hi ha els cuiners, la persona de la pica, hi ha molta gent darrere d'això.
Doncs mira, fem un petit homenatge a tots els professionals que aquests dies treballaran i potser no compartiran doncs, aquests sopars i aquests dinars en família. Els hi dediquem aquesta cançó de la Judith Niederman.
Mira com vinc per la nit del meu poble, del món, sense cans ni ja somnis, ben buides les mans. Sols el meu gran crit, infant que dorms no l'has sentit, infant que dorms no l'has sentit, infant que dorms no.
Aquest petit homenatge, ara em sap greu, trepitjar la veu de la Judit, aquesta veu tan dolça que té, és una delícia.
És una meravella. I a propòsit d'aquesta cançó, com que ara està fent una petita gira de Nadales amb la seva germana, amb la Judit Niederman, que se sentirà parlar molt, la seva germana és una pianista i compositora que ha estat molts anys a Berkeley, a Boston, de professora i d'intèrpret, ha tocat a Nova York i ara torna, s'establirà aquí, traurà un disc, no sé si ho podria dir o no, però traurà un disc l'any que ve, amb la seva pròpia banda. I aquest és un poema de Salvador Espriu, no és una Nadala clàssica, és una Nadala original d'elles, de Salvador Espriu, i m'han explicat que la van fer en 20 minuts. Es van trobar elles dues, s'ha de reconèixer, són músiques, totes dues són músics superdotades, i bueno, es van trobar per fer la cançó, anaven xerrant, i m'he dit, escolta, que fa dues hores que xerrem, potser que fem alguna cosa. I va, fem la cançó, fem-la, i va sortir aquesta cançó a la primera en 20 minuts. I
la
és
màgia,
una cançó preciosa. Sí, suposo que la complicitat, sí, de ser germanes també, i del llenguatge musical, que quan sents parlar els músics parlen en un llenguatge inintel·ligible pels comuns, però que a mi m'agrada molt veure-ho.
Però que és igual, perquè tampoc no ho hem d'entendre,
no
només ho hem de gaudir.
Clar que sí, és com,
crec,
és com qualsevol manifestació de l'art, que totalment, no sempre s'ha d'entendre, no?
Vinga, doncs seguim després parlant, d'aquest, sí, petit homenatge, d'aquest canvi generacional que comentaves, que
sí,
realment aquest apunt
produint,
és molt crític, però
sí,
és molt, molt interessant,
sí,
i molt real.
És que l'evidència és aquesta, i ho anem veient en moltes famílies, que quan falta la mare, doncs salten al restaurant, i això és una evidència incontestable. I l'altra qüestió que també s'està veient és la venda per emportar, diguéssim. No? Molts restaurants fan venda per emportar, tant és així que alguns, i restaurants amb el prestigi, com el Gaig, com el Nando Jubany, com el Freixa Tradició, que aquest any ja no ho fan. Parlo de restaurants de Barcelona, en aquest cas, però també podria parlar d'algun de Sabadell, però potser no tenen aquesta capacitat, que fins i tot tanquen el públic i serveixen només per emportar. Perquè potser, esclar, han de fer tants canelons i tantes escudelles i tants plats,
clar,
i et fan el menú sencer, que només és arribar a casa, és que el faig servir. Llavors, és, diguéssim, un entremig entre anar al restaurant i que el cap de família no treballi, però es pot fer a casa. És clar, a casa permet un saber estar, pots estar
diferent,
més tranquil, no tens tard.
I també permet que la gent que treballa, doncs, a la professió,
sí,
també pugui descansar.
Això seria,
no?
Això seria un objectiu
també és interessant
a aconseguir. Sí.
Doncs a moltes diversitats, o el dinar més tradicional, el clàssic.
Que una setmana abans la persona que, com van dir, la mare, perquè normalment és la mare o l'àvia, no?, que és la que va a plaça amb el carretó. Uh-huh.
I si no és així i ens escolten, que ens truquin ara i que ens expliquin,
que
no sé, sí, si és el jove,
qui és el relleu,
qui és el relleu, que ens,
sí,
semblaria molt interessant, també.
Sí. Perquè no és només l'escudella que parlàvem de tots aquests elements i que s'ha de coure amb diferents coccions, perquè no és, la gent es deu pensar, bueno, molts fills o molts familiars, quan arriben a les cases, deuen pensar que allò és una olla que ha bullit i passi bé. Hi ha diferents coccions, hi ha unes preparacions, hi ha unes clarificacions, ja s'ha d'espumar el caldo, en fi, estaríem una hora aquí ara explicant tot el receptari català, però és això. I parlant del receptari català, doncs això dèiem dels plats característics...
Mm-hmm. Espera't, perquè si algú ens vol trucar direm al telèfon 93-747-8787. Si hi ha, doncs, algú que es posi al davantal i que vulgui compartir amb nosaltres alguna recepta, doncs ja ho sap, línies obertes. Què
més? I tant que sí. Doncs després volíem comentar les diferents... Hem començat amb els sopars d'empresa, que seria,
sí,
com mm-hmm, comença l'increment de pes de les persones durant aquests dies, no? El sopar d'empresa, que normalment tampoc són sopars massa gastronòmics, sinó que es busca preu i que hi hagi més líquid que sòlid en ocasions, no? I després hi ha la nit de Nadal, en què Catalunya, que és un país ric de cultures, parlaré de les cultures més clàssiques, més antigues, eh? No, les cultures de nouvinguts, doncs en aquest cas ens hauríem d'allargar molt si parléssim dels costums llatinoamericans, que allà és l'estiu i la cuina és diferent la que fa, no de la cultura musulmana. En aquest cas parlem de la nit de Nadal o la Nochebuena, que és notablement diferent. La Nochebuena, que és de procedència normalment espanyola, i és una celebració molt important a la resta d'Espanya, i moltes persones que han vingut a viure a Catalunya mantenen aquesta tradició, normalment pel que dèiem també dels avis, que segueixen en què el fet de que fora d'aquí, fora de Catalunya o dels països catalans en aquest cas, no hi hagués el dia de Sant Esteve, es fa la celebració, la vigília, que és la celebració fins i tot més important, mm-hmm, que el Nadal.
I ara moltes llars fan la nit de Nadal, el 25
el Nadal,
i el 26,
sí,
ens apuntem
sí,
a totes
catalans,
les festes.
Sí, després s'aprofita tot i no sé si aquest any el 27, no, si cau un diumenge, dius, el diumenge anem a comprar un pollastre a l'ast.
Però, o una amanida, jo crec que
sí,
seria més necessària.
Bé, sí. I després la nit de Nadal, doncs, o la Nochebuena, normalment es fa marisc i després un peix al forn, fora d'aquí es fa besuc, no?, besuc a l'horno, mm-hmm, i aquí cada vegada més...
Xai,
si es fa una de les dues bèsties, diguéssim, i en alguna ocasió les tres coses. De vegades es fa la closca, el peix i el xai, I cada vegada més també s'està, sobretot aquí a Catalunya, s'està variant el besuc per l'orada o pel llobarro.
Clar, perquè és un preu una mica més assequible,
sí,
no?
I perquè també es pot comprar de piscifactoria i és de bona qualitat i és el que diem, sí, sí.
Que toca gratar-se molt, és que la butxaca,
la butxaca
dies,
costa
Pere?
Moltíssim, sí, sí. I en canvi la tradició catalana, dic tradició catalana, que avui en dia se segueix molt poc, que era la de la missa del gall, i ressupó. Però és clar, es feia el ressupó perquè al ser una celebració cristiana es feia de juny, tot el dia, la vigília de Nadal, el 24 es feia de juny, com per Setmana Santa, i després, i fa uns anys no es podia combregar, això ja seria en l'ordre dominical, no? A les misses dominicals sempre havies d'estar en dejú dues hores abans, però això ja s'ha superat, eh? Però el dejuni, o sigui, la tradició explica que Sant Esteve prové, la nit de Nadal, originàriament, doncs, era aquesta trobada de les famílies que anaven a la missa del gall, havien fet el dejuni tot el dia, començava la missa del gall quan canviava el dia, i l'endemà, després de la missa del gall, es anava a les cases, es feia cagar el tió, que és prové de la nostra cultura agrària, és un costum ancestral, que també se celebra a l'Aragó, que se'n diu tronca, també se celebra al País Valencià, que és una tradició d'aquest àmbit, podríem dir, de la corona catalana-aragonesa, i després es feia un petit ressupó, que podia ser ara derivat en xocolata amb xurros, es feia també, en deien, la torronada, perquè es menjaven torrons,
sí,
i que es feia
sí,
un petit ressupó perquè, esclar, havies superat, diguéssim, el dejuni de tot el dia. I això era la tradició catalana de la nit de Nadal, i després l'endemà és quan es feia el dinar Nadal característic, no sé si val la pena que l'expliquem, que seria l'escudella carnolla, el capó rostit, que normalment s'obre, últimament generalment s'obre i tothom se l'ha d'emportar a les cases perquè poca gent arriba al capó, neules, torrons...
Escolta, ara que parles de neules i torrons, et sembla que escoltem el francès de la pastisseria Sallés?
Home, esclar que sí, un gran amic.
Un gran amic i amb una feinada, no, jo crec que...
Hi vaig anar,
pobre.
I quan vaig anar a veure, diu, entra a l'obrador perquè no podia ni sortir, i vaig parlar amb ell mentre feinejava, perquè és que van... Bueno, també s'ha de dir que aplaudim, que són uns dies que facturaran molt.
Clar,
això també
és la contrapartida, si no, sí. Imagina't, si els treballes molt i després no fas...
I els pastissers el dia de Nadal sí que normalment tanquen, però després els hi toca el tortell de Reis, els hi toca... En fi, no, pobrets, també déu-n'hi-do.
Doncs vinga, és el moment d'escoltar el francès de la pastisseria Sallés, evidentment, doncs un dels establiments mítics i també de
històric,
sí,
del carrer Escola Industrial de Sabadell.
Aquests dies, doncs, encarem amb molta feina, esperem tindre dies molt enfeinats i, bueno, com cada any, amb feina a tope, que diem. I els nostres productes estrella, doncs, el torró de llema, bueno, totes les varietats de torrons de xocolata, les neules elaborades per nosaltres i, bueno, i tots els productes de Nadal en general.
Doncs a tot aquest llistat, jo no sé, tu, Pere, però a aquestes hores ja tinc un...
Sí, fa venir molta gana.
Ja fa venir molta gana,
I en el meu cas,
eh?
Que sóc diabètic, encara més,
però
perquè m'ha agafat la síndrome.
Però ara tens també doncs, un
sí,
nou mercat, ara
sí,
es fan molts torrons.
Es fan molts torrons
sense
sucre, és veritat, sí, amb maltitol, i sí, sí, el que passa que
no és
ben bé el mateix, no. Doncs, val més un trosset petit del bo, diguéssim.
Em sap greu, perquè ara sí. Et faré doncs, també una mica més d'enveja, perquè escoltarem també a la Núria de Gelats i Torrons, la viuda de Sensi.
Bueno, doncs aquest Nadal, com cada Nadal, nosaltres tenim el producte del torró, que és un producte que es concentra molt la venda en els últims dies, i llavors, doncs, bueno, doncs, a dia d'avui, que falta una setmana per Nadal, doncs, representa que ens començarà doncs, la feina forta, esperem. Producte estrella, doncs, el torró de Xixona, evidentment, el torró d'Alacant, els típics, els tradicionals. La veritat és que són els que més es venen. Llavors, el tema del massapà amb fruita, el massapà de llema cremada, els polvorons, també és un producte doncs, que es ven moltíssim i que agrada molt. I, bueno, venem dolçor i venem tradició i il·lusió.
M'ha encantat això i la il·lusió. És que anem de perdre aquesta
il·lusió,
no?
I tant, que no són dies bonics de celebrar i de retrobament, malgrat que diu que és l'època en què es produeixen també molt més disputes i divorcis. perquè hi ha famílies que quan es troben és material inflamable.
I segons quins temes, eh?
Aquests dies val més no parlar de futbol ni de política.
Exacte.
Però normalment hi ha les famílies...
O parlar amb serenor, que també s'ha de parlar, no, però
es pot parlar amb molta serenor i amb molt de respecte, clar que sí. Passa que, sí, és veritat, que jo més que això que es parla de que si les famílies estan enfrontades o barallades, diria que el que es fa és evitar el conflicte. Després, quan hi ha una cosa que saps necessàriament que no estàs d'acord amb l'altra persona, doncs tampoc és qüestió d'intentar convèncer l'altre, sinó respectar-lo, admetre-ho i ja està. Però sí que jo el que sí que noto és que hi ha moltes qüestions que s'eviten.
Per això, doncs, segons quins temes, millor evitar o també cridar més a l'empatia de cadascun dels familiars,
sí,
i posar-nos en el lloc de l'altre i escoltar més, que cal escoltar més.
So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone.
L'anecdotari de la professió.
I ara és el moment, Pere, de descobrir l'anecdotari, sí, que avui em sembla que vens una mica a fer pedagogia, eh?
Sí.
Que a vegades no som
pedagogia,
conscients, sí, del valor de les coses.
És una petita reivindicació, de vegades, sí. Però això jo no ho vull atribuir a cap injustícia, sinó que és conèixer, cadascú coneix el seu ofici, tothom té les seves obligacions, però a vegades rumiant que hi ha persones, doncs, que poden dir, mira, vaig anar a tal lloc i era car, o un cafè em van cobrar 1,5, o 20, o bueno, 1,5 hauria de ser Starbucks o una cadena d'aquestes, però... I un dia, doncs, vam fer la reflexió de dir què entra, quan tu entres en un establiment de cafeteria, per exemple, i tu dius, doncs, vas a prendre un cafè, no? I en un cafè vam estar rumiant i què inclou un cafè? Doncs, per exemple, tens calefacció, o aire condicionat a l'estiu, tens wifi tota l'estona que vulguis, perquè al principi de quan va arribar el wifi a les cafeteries hi havia una limitació, de vegades de mitja hora, d'una hora, però ja és wifi indefinit, tens paper higiènic, sabó de mans, aire calent per enxuar-te les mans o paper de mans, en alguns casos 6 o 8 diaris, revistes, tens la possibilitat, si hi ha confiança, de deixar paquets i recollir-los, anar a descanviar pel parquímetre, sovint tens música de fons, als nous establiments ja tots procurem posar endolls perquè puguis recarregar la bateria del mòbil, seguint dient que tot això per 1,20 € pots tenir conversa, si és que tens conversa i tens ganes d'enraonar, pots badar pel carrer sense fer res, tens el servei de la persona que t'està servint, que s'ha de guanyar la vida i té un sou final de mes, si plou tens aixopluc, pots conspirar contra el govern, que és una cosa molt sana.
M'encanta.
Hi ha gent que l'utilitza per la infidelitat o per l'amistat o per la confidència, i al final de tot aquest euro 20 que hem dit, o euro 10 o euro 30, hi ha el cafè, que és el que n'hem dit de tot el que no entrava, i que a més tens el producte, i que si mires que t'has estalviat els diaris, el wifi, el tot, i que has estat bé i que dones vida al negoci. Hi ha una persona que aprofiti tot això, gaire vida no dona, però tot suma, i a vegades doncs diem que un establiment de les persones que a mi m'agrada dir que ens dediquem a l'hospitalitat, doncs inclou molt més que el producte en si, que al capdavall el producte és el pretext. L'important és relacionar-se, parlar, de vegades també hi ha servei de psicologia, perquè hi ha cambrers que s'ha d'aguantar unes trifulques que déu-n'hi-do. Però fora d'això, doncs, molt bé. M'he deixat abans de dir...
Digues.
Que quan parlàvem dels hotels i tot això, que també hi ha la tradició del quinto.
Que això, també és veritat, clar.
Que a part de la... que avui en dia s'ha afegit a la nit de Nadal, a moltes nits, no hem parlat de Cap d'Any, i perquè m'ha semblat que hi anàvem massa tard per anar parlant de plats i de coses. Però que sí que és molt important, doncs, els diversos locals que Sabadell organitza en quinto, començant Per la ràdio?
Començar per la ràdio, que d'aquí ara acabarem aquesta secció i hem de dir que nosaltres, per fi, avui, ara, en uns minuts, donarem el regal al guanyador d'aquest primer quinto, que també, doncs, ja ho vam dir, vam agrair també a l'Hotel Urpí, doncs, perquè ens van deixar la garrafa aquesta
les
de Vivet,
boles,
amb les boles i tot, que ens van ajudar, doncs, a repartir tota aquesta il·lusió.
Sí, hi ha moltes entitats, com l'han dit Sant Quinto, el Ciervo, i l'Hotel Urpí, clar, per capacitat, és el, diguéssim que per antonomàsia avui dia és el lloc amb més capacitat i clar, també és on pots guanyar millors premis, perquè esclar, si juguen 500 doncs hi ha 600
clar,
que juguen
tocarà no? molt més.
Exacte.
Per acabar, ens volies fer una recomanació
cada setmana que veiem una recomanació sí. I jo aquests dies de gastronomia i de cuina doncs volia recomanar que els comensals que gaudiu dels plats quan són calents i que no perdeu el temps fent fotos per Instagram, que val la pena disfrutar del moment, deixar el mòbil a la butxaca i disfrutar de veure el menjar, menjar-se el calent i la conversa amb els altres.
Doncs tot això, com sempre, el Pere Urpí doncs, ens fa aquestes recomanacions que tenen molt de sentit comú i que a vegades el perdem, i molt més en aquestes dates que anem tots tan estressats i tan atabalats.
I tant que sí.
Pere, bones festes, que
igualment,
vagi molt bé.
Bon Nadal a
i
tothom.
I ens retrobem de cara al proper any.
Si Déu vol, i tant que sí. Moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé.
Igualment.
Up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. Stop the world if it gave us time. Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like that.